Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Molt bon dia de Sant Jordi a tothom. Felicitem a tots els Jordis, a totes les Jordines i derivats, perquè avui és el dia del seu sant, avui és el dia del llibre i la rosa, avui és una jornada, sens dubte, única. 23 d'abril, un dia, però, que farà que mirem molt al cel. Segurament serà un dels dies en què estarem més pendents de possibles plogudes, sobretot a la tarda. Ara mateix tenim el cel mig cobert, en general, a les nostres comarques. I si una cosa és notícia en aquestes primeres hores són les baixes temperatures que tenim, Aniol Puigvert. Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Doncs molt bé, ja tens a punt la rosa?
Sí, tinc a punt un parell o tres de roses, eh?
Ah, que no faltin, eh? Que no faltin. Anem a les temperatures amb les quals ens llevem en aquest dia de Sant Jordi.
Doncs, com deies, amb temperatures bastant baixes, tenim 7 graus negatius a Vall de Núria, 4 també negatius a Das, 3 sota 0 a Molló, 2 valors negatius també a Camprodon i a Ribes de Freser i 1 grau sota 0 a Mieres i a Sant Feliu de Pallerols. 0 graus a la Vall d'en Bas, Ripoll i Vic, 2 graus a Santa Pau, 3 a Olot, 4 a Girona i Anglès, 5 graus a Castellfollit de la Roca, 7 a Banyoles, 8 graus a Roses i 10 a Figueres.
Doncs anem a la previsió meteorològica de cara a les properes hores.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez, haurem de patir avui.
Avui un dia molt especial, Sant Jordi, atents també al cel, a la meteorologia, perquè no estarem tranquils del tot. Després d'una matinada freda, hivernal, recordem que ahir es va arribar a una temperatura de 10 sota 0 a 2.500 metres a la Tosa, o a Queralbs, a Coma de Vaca, 2.000 metres, 5 sota 0. Un ambient molt fred. Per exemple, a Vic la mínima va ser de 4, la màxima 14, i també una temperatura molt semblant a Olot. Va caure un litre per metre quadrat, 2 a la Vall d'en Bas, o 6 a Viladrau. Es va enfarinar al matí, matinada, al Montseny, les Agudes, 2, 3, 4 centímetres, fins a 1.000, 1.100 metres hi va nevar. Doncs bé, un dia de Sant Jordi marcat de moment pel sol, pel fred intens de matinada, alguna glaçada a l'interior, i possibilitat de canvi de temps a partir de les 2, 3 de la tarda, amb algun primer ruixat que pugui caure a Osona, no descartem el sud de la Garrotxa, cap a la Selva sobretot, sud del Baix Empordà i a tocar del Montseny i les Guilleries. Al llarg de la tarda, fins a les 6 o les 7, localment alguna tempesta amb calamarsa. Després ja anirà marxant, però hi ha aquesta possibilitat de xàfecs que poden durar mitja hora, una hora, no pas tota la tarda. Insistim, al voltant de la Selva principalment, però també es podien presentar del Gironès cap al sud i del sud de la Garrotxa cap a l'àrea d'Osona. Difícilment a les valls del Pirineu, avui un dia de torb, de vent de nord, que pot portar una nevada feble a 800 metres al nord de la Cerdanya, al nord del Ripollès. En definitiva, ambient d'hivern, però sembla que la pluja no ens acompanyarà tota la jornada. Al contrari, matí i migdia, més aviat, amb sol a molts indrets.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Ara són les 8 i 3. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya adverteix que l'1 de maig deixarà l'esquí i el parc lúdic de Vall de Núria. L'amenaça arriba perquè no hi ha acord entre l'empresa pública i l'Ajuntament de Queralbs per renovar la concessió que s'acaba el 30 d'abril.
Les posicions entre uns i altres estan més allunyades que mai i Ferrocarrils insisteix que tancarà les instal·lacions fins que no hi hagi un acord.
El president de Ferrocarrils és Antoni Segarra.
Ens veiem obligats a sortir, a deixar d'actuar en la part d'esquí, que ara mateix no té activitat, i en el parc lúdic, que sí que té activitat, i tancar aquestes instal·lacions a l'espera si arriba d'un acord.
L'Ajuntament de Queralbs entén aquesta disputa com una lluita entre David i Goliat. La Imma Constans és l'alcaldessa.
Creiem que hem de ser partícips. És un espai del nostre municipi i creiem que hem de poder opinar, fer el seguiment i poder dir això creiem que ha anat bé o això creiem que no ha anat bé aquesta inversió. Tenim l'obligació de blindar aquest document d'alguna manera, que ens doni una seguretat.
A Olot, el pla de transició al treball inclourà a partir del curs que ve una nova oferta formativa.
Es tracta d'un curs d'auxiliar de llauneria, calefacció i climatització. Una feina, precisament, amb poc relleu a la comarca i amb necessitat de preparar persones que s'hi vulguin dedicar. El PTT compta actualment amb una cinquantena de joves d'entre 16 i 21 anys que no han superat l'ESO.
Escoltem en Biel Musoll, és tècnic d'educació de l'Ajuntament d'Olot i tutor dels PTTs.
És un perfil que hem estat parlant amb l'Ajuntament, amb Dinàmic, i hem estat treballant conjuntament per oferir aquest perfil, que creiem que és un perfil que tindrà molta sortida professional i a més que és estratègic perquè a la comarca doncs, vam veure que tots els professionals d'aquest sector doncs, estaven propers a la jubilació, hi havia una manca de relleu generacional i que per tant crear una formació perquè joves, o sigui, seran 17 joves que es podran formar en aquesta branca, doncs tenia molt de sentit.
La cap de llista del PSC per Girona, Sílvia Paneque, visita la Garrotxa i el Ripollès. Ha acusat el govern de la Generalitat d'haver desatès la comarca ripollesa. En aquest sentit, ho exemplifica en el fet que les seves propostes per al 2024 per la comarca són les mateixes que les del 2021.
La necessària millora de l'escorxador. La veritat és que ens sobta molt que hi hagi hagut càrrecs, de fet, d'alt nivell, de màxim nivell, com el de Teresa Jordà, no? Que molt vinculada a la comarca, i que no s'hagi estat capaç des del govern de la Generalitat de portar aquells recursos per la millora d'aquest escorxador que podria donar sortida als petits ramaders i també grans empreses que podrien utilitzar aquest escorxador i donar economia, no? I moviment a la comarca.
I el cap de llista de Vox per Girona, Alberto Terrades, demana endurir les lleis perquè Olot sigui una ciutat segura, diu, i amb identitat.
Aquest dilluns Terrades ha visitat la ciutat i ha posat molt d'èmfasi en la pèrdua de seguretat i llibertat que, segons ell, pateixen els olotins i olotines.
Nosaltres portem un missatge d'esperança per tots els catalans, els d'Olot i els d'arreu, perquè volem que Catalunya torni a ser segura. Hem vist com la immigració descontrolada ens ha portat tants problemes, problemes de seguretat, problemes d'ocupació d'immobles, però també problemes de pèrdua d'identitat. Hi ha determinades zones on ja s'està imposant una llei que és estrangera, una llei que ve d'altres països, i el que volem és precisament això, que Olot torni a ser Olot, que la Garrotxa sigui la Garrotxa i que Catalunya sigui Catalunya, orgullosos de la nostra llengua, de la nostra identitat i de la nostra cultura.
La Fundació CEPAIM defineix el concepte de ciutat mediadora. Amb això volen dotar les administracions d'eines per garantir espais en els quals la mediació prevalgui davant d'altres formes per resoldre conflictes. La coexistència ja no és una solució suficient, diuen, per una convivència cultural positiva. En parla a Diego Pascual López, que és un dels coordinadors del Departament d'Investigació i Estudis de la Fundació CEPAIM.
Al final lo que hicieron, o lo que vimos, fue que todos los criterios tenían un nivel de trazabilidad o de aterrizaje bastante bueno, una capacidad de ajuste bastante buena con el territorio. Hemos validado el modelo, ¿no? Lo que hemos hecho es un estudio de caso, ¿no? Con esta investigación no pretendíamos obtener una información que fuese representativa de una realidad social, sino de manera, digamos, de laboratorio ciudadano, ¿no? Crear un modelo, experimentar como una vacuna, ¿no? Y ver luego con un grupo de población limitado qué efectividad tiene ese producto creado en el laboratorio de forma más o menos aséptica.
Nova polèmica a Ripoll. La companyia Sargantana és l'organitzadora del cicle de teatre Íntims, o és una proposta de petit format que ha funcionat molt bé fins ara, quan l'Ajuntament d'Olot ha decidit treure a concurs un cicle de les mateixes característiques.
Des de la companyia diuen que no se senten ajudats per l'administració local, però que de moment, tot i haver-se plantejat plegar, no volen deixar de banda l'Íntims. Aquest divendres Mariona Esplugues va arribar a Ripoll per representar Boja.
Han estat 7 mesos intensos i complicats, on no ens hem sentit el més acompanyats del món i realment han sigut uns últims 15 dies molt, molt durs emocionalment. Realment hem pensat en plegar perquè no ens sentim massa recolzats.
I gran èxit de participació a la primera fira multisectorial de Sant Jordi a les Planes d'Hostoles, amb una quarantena de parades, 130 vehicles clàssics i 70 motocicletes, entre d'altres.
Des de l'Ajuntament estan més que satisfets i afirmen que després d'aquesta primera edició la fira ja està consolidada.
40 parades amb més de 130 vehicles clàssics i una setantena de motos Harleys que han vingut a participar d'aquesta matinal de diumenge aquí en aquesta primera fira, que amb les sensacions que tenim, no? Falta fer el balanç final al final del dia, però podem dir que amb l'afluència de gent que ens ha vingut a veure des de les primeres hores del matí fins ara, que ja podem dir que és una fira que hem consolidat ja en aquest primer any.
I en esports? L'equip de waterpolo del Club Natació Olot baixa de categoria i l'any que ve jugarà a segona catalana.
Els jugadors de Jan Ivern no han sigut capaços d'aixecar el play-out davant l'Igualada. L'entrenador diu que ara toca començar de zero per encetar una nova etapa.
Toca reflexionar, toca pensar, donar l'estiu i toca començar una nova etapa. A partir d'aquí, bueno, anirem veient aviam com evoluciona. També he de dir que no els hi puc recriminar res als meus jugadors. L'actitud d'avui crec que ha estat exemplar. O sigui, en tot moment han sortit enxufats, ho han deixat tot, hi ha algun jugador que està rebentat de l'esforç físic que ha fet, amb això estic content.
I el Ripollès ha estat l'epicentre de la 25a edició del Rally de la Llana, que ha acollit una prova de la Copa d'Espanya d'Asfalt i ha estat alhora al Campionat de Catalunya. El doblet format per Jorge Caggio i Javier Martínez s'han coronat en un rally que enguany celebrava el seu quart de segle. A més, han recuperat trams mítics i s'han expandit també per la comarca d'Osona, el Berguedà i la Garrotxa. I avui és el dia de Sant Jordi, avui és un molt bon dia per mirar enrere i per agafar llibres que parlen d'història. Per exemple, Joan Bernades recull en un llibre la història de la CNT Olot entre els anys 1910 i 1939.
Bernades ha explicat en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió que el llibre és necessari per conèixer la trajectòria de la CNT silenciada, segons l'autor, durant molt de temps. El llibre desvetlla els orígens del sindicat i el silenci institucional que va evitar explicar la funció de la CNT a la societat.
Jo crec que el llibre és necessari perquè de la CNT no sabem res. Sabem el que hem vist a la tele, però no és que no sapiguem res de la CNT d'Olot, és que no sabem res en general de què volia l'anarquisme, no? Per què? Perquè doncs, el franquisme va tenir 40 anys per explicar la seva versió.
I si us agraden els escacs, heu de saber que el Club Escacs Olot presenta la segona part del llibre que recull la història de l'entitat.
Se centra en període comprès entre el 1981 i 2023. En aquests més de 40 anys d'història, el club ha experimentat una sèrie de canvis i transformacions, però s'ha mantingut al capdamunt de les categories nacionals.
Escoltem l'Eduard Labian, és l'autor del llibre.
No s'abandona la idea de tornar a organitzar tornejos, i així l'any 89 tornem ja a organitzar un torneig internacional, diguéssim, de partides lentes, que en diguem, en el decurs durant 8 anys es va allargar i que van ser uns tornejos amb molta importància. Aquest és una mica l'enganxa, no?, entre la part antiga i la part nova del club.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Esteu escoltant els 5 minuts més, 3 minuts, i ens plantem al punt exacte d'un quart de nou. 5 minuts més! Ferrocarrils de la Generalitat adverteix que l'1 de maig deixarà l'esquí i el parc lúdic de Vall de Núria. L'amenaça arriba perquè no hi ha acord entre l'empresa pública i l'Ajuntament de Queralbs per renovar la concessió, que s'acaba el proper 30 d'abril.
Les posicions entre uns i altres estan més allunyades que mai i Ferrocarrils insisteix que tancarà les instal·lacions fins que no hi hagi un acord.
Judit Espert.
Ferrocarrils de la Generalitat i l'Ajuntament de Queralbs no es posen d'acord i l'actual pròrroga de l'espai d'esquí i el parc lúdic finalitza el 30 d'abril. L'empresa pública diu que si no s'arriba a l'acord abans deixaran d'explotar-ho i el seu president, Antoni Segarra, no es mostra gens optimista.
Ens veiem obligats a sortir, a deixar d'actuar en la part d'esquí, que ara mateix no té activitat, i en el parc lúdic, que sí que té activitat, i tancar aquestes instal·lacions a l'espera si arriba d'un acord.
Segarra assegura que fa 3 mesos van arribar a un principi d'acord amb l'Ajuntament de Queralbs que incluïa aquestes condicions.
Durada de 20 anys. Es pacten les inversions fins l'any 31. Que són de 6,2 milions, assegurant un 1,7 milions entre el 25 i el 26. Es pacten les línies estratègiques. Es pacta una comissió de seguiment on l'Ajuntament té veu i vot.
L'empresa pública, però, assegura que el consistori al cap d'unes setmanes va canviar d'opinió i volia posar condicions noves, passar d'un cànon de 10.000 euros anuals a 25.000, entre altres. Per Ferrocarrils hi ha dues condicions que fan inviable l'acord. Consideren que jurídicament no és correcte i podria ser impugnat i que són inacceptables a parer de l'empresa pública per a poder gestionar amb garanties Vall de Núria.
Que reservava el dret a reduir la concessió a la meitat unilateralment, si en algun moment la inversió compromesa no s'havia realitzat del tot. I a més, l'Ajuntament no tenia cap obligació de pagar pels actius que quedessin un cop tancada aquesta concessió.
Ferrocarrils es mostra contundent i diu que es veuen obligats amb les actuals condicions a deixar de gestionar l'espai d'esquí i també el parc lúdic i a l'espera que hi hagi un acord. A més, critica que no veuen voluntat d'entesa per part de l'Ajuntament de Queralbs. Tot i això, remeten al consistori a retornar al punt d'acord d'ara fa 3 mesos.
I què hi diu l'Ajuntament de Queralbs? Doncs bé, entén aquesta disputa com una lluita entre David i Goliat. Defensa que treballa en una concessió amb garanties pel municipi i que lluita pels interessos dels seus vilatans. En aquest sentit, assenyalen que el principal interès és tenir veu i vot dins les inversions que pugui fer la Generalitat, però sobretot impulsar Núria per mitjà d'un projecte singular per l'estació que n'asseguri la seva viabilitat i, sobretot, la seva pervivència.
Per entendre l'enrocament de les negociacions per la concessió de Vall de Núria, cal viatjar en el temps. La primera concessió era per un termini de 90 anys, una concessió gratuïta i exclusiva. No hi havia un cànon establert i l'Ajuntament no tenia un espai de participació directa i tampoc podia opinar sobre les inversions que es feien a l'equipament. Aquesta concessió es va acabar fa gairebé una dècada i des d'aleshores Ferrocarrils ha continuat gestionant l'estació amb renovacions de curt termini. Queralbs diu que des de la corporació la voluntat és mantenir viva aquesta aliança, però sempre vetllant pels interessos dels queralbins.
Creiem que hem de ser partícips, és un espai del nostre municipi i creiem que hem de poder opinar, fer el seguiment i poder dir això creiem que ha anat bé o això creiem que no ha anat bé aquesta inversió. Tenim l'obligació de blindar aquest document d'alguna manera, que ens doni una seguretat.
Constans defensa que la renovació de la concessió ja es va dividir en dues parts perquè la renovació del telecabina era imperiosa i calia avançar en aquest camp. Aquesta concessió ja es va firmar per 10 anys, atenent l'inversió que s'hi havia fet. Després, Queralbs i Ferrocarrils van començar treballant la segona X de l'equació, la concessió del parc lúdic i de la zona de pistes d'esquí. Segons l'Ajuntament, mai s'ha reclamat un rèdit econòmic, sinó que reclamaven a l'empresa pública un projecte singular, ambiciós per Núria i en futur. Davant del que consideren una negativa de Ferrocarrils a fer-ho, Queralbs ha volgut establir unes noves regles de joc. Una concessió de 20 anys, ampliable fins a 30 en funció de les inversions que es fessin al complex i que l'Ajuntament tingués veu sobre les inversions i en pogués fer un seguiment.
El fet de que si pactem unes inversions que no s'acaben complint, tinguem alguna força per poder dir hem quedat amb això i no s'ha realitzat. Si els anys anaven en funció de la inversió que es feia, aleshores els reduïm.
Des de l'Ajuntament entenen aquesta pugna com una lluita entre David i Goliat i assegura que no firmaran un xec en blanc. Constant rebutja que aquesta sigui una qüestió partidista i es mostra esperançada poder trobar l'encaix que permeti que Ferrocarrils continuï gestionant l'espai.
És 9:02. El pla de transició al treball de la Garrotxa inclourà a partir del curs que ve una nova oferta formativa. Es tracta d'un curs d'auxiliar de llauneria, calefacció i climatització.
Una feina precisament amb poc relleu a la comarca i amb necessitat de preparar persones que s'hi vulguin dedicar. El PTT compta actualment amb una 50 de joves d'entre 16 i 21 anys que no han superat l'ESO. Un cop fan el PTT, però per un 60% de tots ells acaben fent un cicle formatiu de grau mitjà.
Gerard Puigdemont.
Una 50 de joves d'entre 16 i 21 anys que no van acabar l'ESO estan reconduint la seva etapa acadèmica i plantejant el seu futur laboral els 3 cursos que s'ofereixen des del Pla de Transició al Treball de la Garrotxa. Actualment es fan 3 cursos d'un any de durada, el d'hostaleria, cuina i serveis de restauració, el perfil de comerç i atenció al públic i també el d'auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electromecàniques. A partir del curs que ve també s'oferirà el curs d'auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització. En parla Biel Mussoll, tècnic d'educació a l'Ajuntament d'Olot i tutor del PTT de la Garrotxa.
És un perfil que hem estat parlant amb l'Ajuntament, amb Dinàmic, i hem estat treballant conjuntament per oferir aquest perfil, que creiem que és un perfil que tindrà molta sortida professional i a més que és estratègic perquè a la comarca doncs, vam veure que tots els professionals d'aquest sector doncs, estaven propers a la jubilació, hi havia una manca de relleu generacional i que per tant crear una formació perquè joves, o sigui, seran 17 joves que es podran formar en aquesta branca, doncs tenia molt de sentit.
D'aquesta manera, des del PTT s'ajuda que segons quines feines no es perdin a la comarca i poder donar sortida a la demanda que hi ha actualment. L'Alma està fent el curs d'hostaleria, diu que l'ESO li va costar molt i que el PTT ha trobat el camí on seguir creixent en l'àmbit al qual ell es vol dedicar.
I pues he trobat aquest PTT de cuina que m'ha agradat, perquè els profes tracten millor, els companys són com una família i l'ambient és millor, i també que no hi ha tanta pressió com a l'ESO, que els professors deixen més tasques, i aquí no, pues és com més tranquil, vas més relaxat, saps? Entonces és millor aquí. I des de petita m'agrada la cuina i pues vull continuar a la cuina, que l'any que ve aniré a l'escola d'hostaleria a Figueres.
Lian, en canvi, està fent el curs de mecànica, però aquest curs li ha servit per obrir nous horitzons i nous objectius professionals.
La meva opinió és molt millor, ja que el tracte amb els professors és molt diferent, no t'insisteixen tant, hi ha més llibertat, és més com més tranquil tot. PTT també és que coneixes persones, coneixes diferents punts de vista, diferents futurs, i doncs a mi m'ha tirat més cap a l'art, i l'any que ve aniré a escola d'art. Bueno, el 8 de maig tenim inscripcions i aniré a l'escola d'art, si tot va bé.
Un 60% dels alumnes del PTT acaben cursant un cicle formatiu de grau mitjà i una mica més del 30% s'insereixen laboralment a empreses de la comarca on durant el curs ja havien fet pràctiques.
I per nosaltres estem molt convençuts que aquesta atenció individualitzada, que aquest treballar des de la practicitat, aquesta feina com molt quirúrgica de conèixer molt l'alumne, de treballar molt des del vincle, ens ajuda a fer aquests canvis i que l'alumnat pugui tirar endavant.
Del 2 al 9 de maig comencen les preinscripcions per apuntar-se als cursos del PTT de cara al curs que ve. Es farà online, però també es donarà la possibilitat d'anar a les oficines. Els responsables del Pla de Transició al Treball de la Garrotxa recomanen a tots els possibles interessats apuntar-s'hi, sobretot pensant en aquells estudiants que dubten o aquells que encara no saben si aprovaran l'ESO.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Pàgina electoral. La cap de llista del PSC per Girona, Sílvia Paneque, acusa el govern de la Generalitat d'haver desatès el Ripollès. Ho exemplifica en el fet que les seves propostes per al 2024 per la comarca són exactament les mateixes que les del 2021.
Els socialistes mencionen especialment el paper de Teresa Jordà com a consellera, qui acusen de no haver sabut resoldre els problemes amb l'escorxador comarcal.
Jordi Altesa.
Infraestructures i habitatge són les propostes clau del Partit dels Socialistes de Catalunya per al Ripollès de cara a les eleccions catalanes del pròxim 12 de maig. La cap de llista admet que les reivindicacions en clau ripollesa del 2024 són molt semblants a la del 2021 i això ho atribueix directament a un abandonament del Ripollès per part del govern. A la llista hi apareixen les millores de les infraestructures amb menció especial a la línia 3 de Rodalies i a l'N260. Una altra proposta que aporten és garantir la continuïtat del projecte de l'escorxador comarcal. De fet, lamenten que només s'inclogués en la proposta de pressupostos per aquest any gràcies a l'acord dels socialistes amb l'executiu de Pere Aragonès, i critica també obertament el rol de Teresa Jordà per aquesta raó en el seu rol de consellera de Ramaderia. Sílvia Paneque és la cap de llista del PSC per Girona.
La necessària millora de l'escorxador. La veritat és que ens sobta molt que hi hagi hagut càrrecs, de fet, d'alt nivell, de màxim nivell, com el de Teresa Jordà, no?, que molt vinculada a la comarca, i que no s'hagi estat capaç des del govern de la Generalitat de portar aquells recursos per la millora d'aquest escorxador, que podria donar sortida als petits ramaders i també grans empreses que podrien utilitzar aquest escorxador i donar economia, no?, i moviment a la comarca.
Una altra de les propostes dels socialistes està relacionada amb l'habitatge, en el cas concret de Ripoll, una millora urbanística del barri vell i altres zones on hi ha habitatge pendent de reformar.
Doncs Sílvia Paneque també ha passat per la Garrotxa i ha garantit que si governen a la Generalitat, les variants d'Olot i les preses seran una realitat.
Uns criteris de sostenibilitat, el vial de Sant Jordi, amb tot aquest trànsit de camions i de mercaderies, és ben conegut que dona aquestes molèsties no només com a qualitat de l'aire, sinó a nivell de sorolls dels veïns i veïnes, i per tant, per aquests dos criteris, pensem que és absolutament necessari el desenvolupament d'aquestes dues variants.
Paneque ha passat pel mercat d'Olot, també ho ha fet el cap de llista de Vox per Girona, Alberto Terrades, que ha demanat endurir les lleis perquè Olot sigui una ciutat segura i amb identitat. Aquest dilluns ha visitat la ciutat i ha posat molt èmfasi en la pèrdua de seguretat i llibertat que, segons ell, pateixen els olotins i olotines.
Doncs sí, com dius, aquest dilluns ha estat el torn de Vox, que durant tot el matí ha instal·lat una taula informativa a la plaça Clarà. Segons el cap de llista de Vox per Girona, Alberto Terrades. Olot és una de les ciutats on van guanyant votants. Explica que des del partit volen que Olot sigui una ciutat amb identitat i que, segons ells, es recuperi la llibertat i la seguretat que s'ha perdut amb el pas del temps.
Nosaltres portem un missatge d'esperança per tots els catalans, els d'Olot i els d'arreu, perquè volem que Catalunya torni a ser segura. Hem vist com la immigració descontrolada ens ha portat tants problemes, problemes de seguretat, problemes d'ocupació d'immobles, però també problemes de pèrdua d'identitat. Hi ha determinades zones on ja s'està imposant una llei que és estrangera, una llei que ve d'altres països, i el que volem és precisament això, que Olot torni a ser Olot, que la Garrotxa sigui la Garrotxa i que Catalunya sigui Catalunya, orgullosos de la nostra llengua, de la nostra identitat i de la nostra cultura.
Bo.
Anem als esports. L'equip de waterpolo del Club Natació Olot a baixa de categoria i l'any que ve jugarà segona catalana. Els jugadors de Jan Ivern no han sigut capaços d'aixecar el play-out davant de l'Igualada.
L'entrenador diu que ara toca començar de zero per encetar una nova etapa.
Guillem Guardiola.
Tothom era conscient de la dificultat que suposava, però alhora els aficionats hi creien. El Club Natació Olot no ha fet una bona temporada i ha acabat consumant el descens de la primera catalana de waterpolo. Els olotins van acabar la lliga regular en una setena posició que no augurava bones sensacions. Als jugadors de Jan Ivern els va tocar lluitar per salvar la categoria en un play-out a dos partits molt enganyós que ha acabat enduent-se una Igualada amb més il·lusió dins l'aigua. Els de la Noia van ser millors a l'anada, van guanyar per un gol, i el 13-13 d'aquest dissabte no li va servir de res a un Olot que necessita descansar per afrontar la temporada vinent amb les màximes garanties possibles. El seu tècnic, Jan Ivern, reconeix la seva part de responsabilitat en el descens.
Sí, evidentment la mentalitat és molt diferent. Ells anaven amb una mentalitat de que si guanyaven pujaven, nosaltres anàvem amb la mentalitat de que si perdíem baixàvem. Vull dir, són dues mentalitats molt diferents. Crec que ens ha costat molt afrontar això. Però bueno, ja et dic, el partit d'anada, la primera part, ens van fer un 6-2 que crec que ha marcat molt l'eliminatòria.
El Club Natació Olot jugarà la temporada vinent a la segona catalana de waterpolo. La plantilla ara mateix és una incògnita. El tècnic dels olotins, Jan Ivern, parla del començament d'una nova etapa.
Toca reflexionar, toca pensar durant l'estiu i toca començar una nova etapa. A partir d'aquí, bueno, anirem veient aviam com evoluciona. També he de dir que no els puc recriminar res als meus jugadors. L'actitud d'avui crec que ha estat exemplar. O sigui, en tot el moment han sortit enxufats, ho han deixat tot. Hi ha un jugador que està rebentat de l'esforç físic que ha fet. Amb això estic content.
L'entrenador Jan Ivern ja ha confirmat la voluntat de continuar al capdavant d'aquest projecte. Un projecte que tocarà reanimar per portar el Club Natació Olot allà on es mereix.
Passa una diada de Sant Jordi romàntica i especial. A la Quinta Justa t'hem preparat un menú migdia de Sant Jordi per fer en parella, amb uns entrants per compartir, uns segons per gaudir i unes postres per assaborir. Per 19,50 euros el menú. Fes de Sant Jordi una diada única a la Quinta Justa. Més informació del menú especial a laquintajusta.cat. Reserves al restaurant La Quinta Justa i al 972-27-12-09.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot. La primavera la sang altera i a Mima Galerie ho celebrem amb els Spring Days. Aporta aire fresc a casa teva amb fins a 500 euros de descompte. Sí, sí, 500 euros per renovar el teu sofà i matalàs. Recorda, només aquest mes. Renova el teu espai, renova la teva vida. Més info a mima.net, amb 7 botigues a la província de Girona.
Mima el teu espai.
Tot el que busques ho trobes a Olot. Excel·lents productes, servei personalitzat i total confiança. Els que formem part de l'Associació de Comerciants us oferim això i més.
Olot Viatges. Tenim tots els destins al millor preu. Som especialistes en viatges a mida. Grans viatges, creuers, viatges de nuvis, viatges al teu aire o en grup. Contractació directa a la majoria de destins i amb la garantia que tot anirà bé. Donada per la nostra experiència. Estem a Olot des de fa més de 30 anys. Ens trobareu davant de Sant Esteve o al 972 26 91 11. Viatge, viatge, viatge a Olot Viatges.
Troba el millor. Aprova't a nosaltres. Associació de Comerciants d'Olot.
Els millors moments sempre a la Vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca. Plaça Mercat d'Olot.
Servillar, 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 na-na-na, na-na-na-na-na.
Carai, Dolors, que contenta estàs. Es nota que tens la noia de Servillar.
Ai, sí, vaig tan ben cuidada i tan ben acompanyada.
També et fan totes les gestions. Que bé que vius, noia.
Servillar, l'empresa de col·locació de personal líder a la comarca amb més de 15 anys d'experiència. A Servillar cuidem de la gent gran a casa. Més informació al 972-27-08-64. Carrer Maria Vaireda 2, tercer quart d'Olot i a servi-llar.cat.
Bon dia, bona hora, són 9:15. Ens posem al dia, si ara mateix us acabeu d'incorporar a la sintonia dels 5 minuts més.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui és notícia que la Generalitat adverteix que l'1 de maig deixarà l'esquí i el parc lúdic de Vall de Núria. L'amenaça arriba perquè no hi ha acord entre l'empresa pública i l'Ajuntament de Caralps per renovar la concessió que s'acaba el proper 30 d'abril.
Les posicions entre uns i altres estan més allunyades que mai i Ferrocarrils insisteix que tancarà les instal·lacions fins que no hi hagi un acord.
El president de l'entitat és Antoni Sagarra.
Hem obligat a sortir, a deixar d'actuar en la part d'esquí, que ara mateix no té activitat, i en el parc lúdic, que sigui activitat, i tancar aquestes instal·lacions a l'espera si arriba d'un acord.
Mentrestant, què hi diuen des de l'Ajuntament de Caralps? Doncs entenen aquesta disputa com una lluita, diuen, entre David i Goliat.
Defensa que treballa en una concessió amb garanties pel municipi i que lluita pels interessos dels seus vilatans. En aquest sentit, assegura que el principal interès és tenir veu i vot dins les inversions que pugui fer Ferrocarrils, però sobretot impulsar Núria per mitjà d'un projecte singular per a l'estació que n'asseguri la pervivència.
L'alcaldessa de Caralps és la Imma Constants.
Creiem que hem de ser partits. És un espai del nostre municipi i creiem que hem de poder opinar, fer el seguiment i poder dir això creiem que ha anat bé o això creiem que no ha anat bé aquesta inversió. Tenim l'obligació de blindar aquest document d'alguna manera, que ens doni una seguretat.
A la Garrotxa, el pla de transició al treball inclourà a partir del curs que ve una nova oferta formativa. Es tracta d'un curs d'auxiliar de llauneria, calefacció i climatització.
Una feina precisament amb poc relleu a la comarca i amb necessitat de preparar persones que s'hi vulguin dedicar. El PTT compta actualment amb una cinquantena de joves d'entre 16 i 21 anys que no han superat l'ESO. Un cop fan el PTT, però un 60% de tots ells acaba fent un cicle formatiu de grau mitjà.
Un dels seus tutors és en Biel Mussoll.
És un perfil que hem estat parlant amb l'Ajuntament, amb Dinàmic, i hem estat treballant conjuntament per oferir aquest perfil, que creiem que és un perfil que tindrà molta sortida professional i a més que és estratègic perquè a la comarca doncs vam veure que tots els professionals d'aquest sector doncs estaven propers a la jubilació i hi havia una manca de relleu generacional i que, per tant, crear una formació perquè joves, o sigui, seran 17 joves que es podran formar en aquesta branca, doncs tenia molt de sentit.
I avui també és notícia en matèria electoral que la cap de llista del PSC per Girona, Sílvia Paneque, acusa el govern de la Generalitat d'haver desatès la comarca del Ripollès.
Ho exemplifica en el fet que les seves propostes per al 2024 per la comarca són les mateixes que el 2021. Els socialistes mencionen especialment el paper de Teresa Jordà com a consellera, qui acusen de no haver sabut resoldre els problemes amb l'escorxador comarcal.
La necessària millora de l'escorxador. La veritat és que ens sobta molt que hi hagi hagut càrrecs, de fet, d'alt nivell, de màxim nivell, com el de Teresa Jordà, no?, que molt vinculada a la comarca, i que no s'hagi estat capaç des del govern de la Generalitat de portar aquells recursos per la millora d'aquest escorxador que podria donar sortida als petits ramaders i també grans empreses que podrien utilitzar aquest escorxador i donar economia, no?, i moviment a la comarca.
El cap de llista de Vox per Girona, Alberto Terrades, demana endurir les lleis perquè Olot sigui una ciutat segura i amb identitat.
Aquest dilluns Terrades ha visitat la ciutat i ha posat molt d'èmfasi en la pèrdua de seguretat i llibertat que, segons ell, pateixen els olotins i olotines.
Nosaltres portem un missatge d'esperança per tots els catalans, els d'Olot i els d'arreu, perquè volem que Catalunya torni a ser segura. Hem vist com la immigració descontrolada ens ha portat tants problemes de seguretat, problemes d'ocupació d'immobles, però també problemes de pèrdua d'identitat. Hi ha determinades zones on ja s'està imposant una llei que és estrangera, una llei que ve d'altres països, i el que volem és precisament això, que Olot torni a ser Olot, que la Garrotxa sigui la Garrotxa i que Catalunya sigui Catalunya, orgullosos de la nostra llengua, de la nostra identitat i de la nostra cultura.
La companyia Sargantana és l'organitzadora del cicle de teatre Íntims, una proposta de petit format que ha funcionat molt bé fins ara, quan l'Ajuntament de Ripoll ha decidit treure a concurs un cicle de les mateixes característiques.
Des de la companyia diuen que no se senten ajudats per l'administració local, però que de moment, tot i haver-se plantejat plegar, no volen deixar de banda l'Íntims. Aquest divendres, Mariona Esplugues va arribar a Ripoll per representar Boja.
La Fundació CEPAIM defineix el concepte de ciutats mediadores. Amb això volen dotar les administracions d'eines per garantir espais en els quals la mediació prevalgui davant d'altres formes per resoldre conflictes.
La coexistència ja no és una solució suficient per una convivència cultural positiva.
La primera fira multisectorial de Sant Jordi a les Planes d'Hostoles acaba amb una quarantena de parades, 130 vehicles clàssics i 70 motocicletes, entre d'altres.
Des de l'Ajuntament estan més que satisfets i afirmen que després d'aquesta primera edició la fira ja està consolidada.
En matèria esportiva, l'equip de waterpolo del Club Natació Olot baixa de categoria i l'any que ve jugarà a segona catalana.
Els jugadors de Jan Ivern no han sigut capaços d'aixecar el play-out davant l'Igualada. L'entrenador diu que ara toca començar de zero per encetar una nova etapa.
Toca reflexionar, toca pensar, durant l'estiu, i toca començar una nova etapa. A partir d'aquí, bueno, anirem veient aviam com evoluciona. També he de dir que no els hi puc recriminar res als meus jugadors. L'actitud d'avui crec que ha estat exemplar. O sigui, en tot el moment han sortit enxufats, ho han deixat tot. Hi ha un jugador que està rebentat de l'esforç físic que ha fet. Amb això estic content.
I avui també és notícia que el Ripollès ha estat l'epicentre de la 25a edició del Rally de la Llana, que ha acollit una prova de la Copa d'Espanya d'Asfalt i ha estat alhora el Campionat de Catalunya.
El doblet format per Jorge Caguiao i Javier Martínez s'han coronat en un rally que enguany celebrava el quart de segle, recobrant trams mítics i expandint-se per Osona, el Berguedà i la Garrotxa.
I avui és el dia de Sant Jordi, és un bon dia per donar un cop d'ull a què podem adquirir, quin llibre ens podem comprar. Doncs si ens agrada la història, Joan Bernades ha recollit en un llibre la història de la CNT a Olot entre els anys 1910 i 1939. Bernades ha explicat en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió que el llibre és necessari per conèixer la trajectòria de la CNT, silenciada, segons ell, durant molt de temps.
El llibre desvella els orígens del sindicat i el silenci institucional que va evitar explicar la funció de la CNT a la societat.
I encara més història, però en aquest cas aplicada als escacs, perquè el Club Escacs Olot presenta la segona part del llibre que recull la història de l'entitat.
Se centra en períodes comprès entre el 1981 i 2023. En aquests més de 40 anys d'història, el club ha experimentat una sèrie de canvis i transformacions, però s'ha mantingut al capdamunt de les categories nacionals.
Són 9:06, de seguida traiem el cap a l'exterior.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Catalunya, Espanya i el món a aquesta hora és notícia que els cicles formatius d'hostaleria, comerç i sanitat tindran un mòdul de català, atenció, al curs que ve.
L'assignació de places de formació professional es farà per nota i no per ordre de petició, com es feia fins ara.
Freixenet presenta un ERTO per 615 treballadors per la sequera.
El govern té fins dilluns que ve per aprovar el primer gran expedient de regulació temporal d'ocupació atribuït a la sequera com a força major.
Caos a Parets per recollir roses després que una empresa no hagi pogut lliurar les comandes.
L'empresa Roses Sant Jordi diu que una avaria informàtica ha impedit fer els enviaments i demana als clients que vagin a recollir les roses a la seva seu.
Rubiales esgota la via del recurs i anirà judici pel petó no consentit a Jennifer Hermoso.
L'Audiència Nacional considera que hi ha indicis dels delictes contra la llibertat sexual i de coaccions i confirma la decisió de portar-lo a judici.
Cau el general israelià que no va saber veure venir l'atac de Hamas del 7 d'octubre passat.
La dimissió del primer al càrrec israelià pel fracàs en la prevenció i resposta a l'assalt arriba 6 mesos després i deixa els responsables polítics sense un dels murs de contenció de la responsabilitat pels fets.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I als 5 minuts més, ara ens preocupem pel temps en un dia de Sant Jordi, de temps variable. Aniol, temperatures.
Doncs ens llevem, per exemple, amb 6 graus negatius a Vall de Núria, 2 de negatius també a Das, 1 grau sota 0 a Molló, ja positius, 1 a Camprodon i a Ribes de Freser, 2 graus a Mieres i a Sant Feliu de Pallerols, 3 graus a la Vall d'en Bas, Ripoll i Vic, 4 a Santa Pau, 5 graus a Olot, 7 graus a Girona i Anglès, 8 a Castellfollit de la Roca, 9 graus a Banyoles, 10 a Roses i 11 graus a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez, haurem de patir aquest Sant Jordi?
Avui un dia molt especial, Sant Jordi. Atents també al cel, a la meteorologia, perquè no estarem tranquils del tot. Després d'una matinada freda i hivernal, recordem que ahir es va arribar a una temperatura de 10 sota 0 a 2.500 metres a la Tosa, o a Queralbs, a Coma de Vaca, 2.000 metres, 5 sota 0. Un ambient molt fred. Per exemple, a Vic la mínima va ser de 4, la màxima 14, i també una temperatura molt semblant a Olot. Va caure un litre per metre quadrat, 2 a la Vall d'en Bas, o 6 a Viladrau. Es va enfarinar al matí, matinada, al Montseny, les Agudes, 2, 3, 4 centímetres, fins a 1.000, 1.100 metres hi va nevar. Doncs bé, un dia de Sant Jordi marcat de moment pel sol, pel fred intens de matinada, alguna glaçada a l'interior i possibilitat de canvi de temps a partir de les 2, 3 de la tarda amb algun primer ruixat que pugui caure a Osona, no descartem el sud de la Garrotxa, cap a la Selva sobretot, sud del Baix Empordà i a tocar del Montseny i les Guilleries. Al llarg de la tarda, fins a les 6 o les 7, localment alguna tempesta amb calamarsa. Després ja anirà marxant, però hi ha aquesta possibilitat de xàfecs que poden durar mitja hora, una hora, no pas tota la tarda. Insistim, al voltant de la Selva principalment, però també es podrien presentar del Gironès cap al sud i del sud de la Garrotxa cap a l'àrea d'Osona. Difícilment a les valls del Pirineu. Avui un dia de tord, de vent de nord, que pot portar una nevada feble a 800 metres al nord de la Cerdanya, al nord del Ripollès. En definitiva, ambient d'hivern, però sembla que la pluja no ens acompanyarà tota la jornada. Al contrari, matí i migdia, més aviat, amb sol a molts indrets.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
Hola, Núria, com va?
Ei, ja he trobat el lloc per marxar de vacances.
Ah, sí? Va, sorprèn-me.
Tanca els ulls i imagina. Un petit paradís on es combina la muntanya, els pins i les alzines, i les roques vermelles fins al blau més profund del mar. I la vall acaba amb la sorra daurada en una platja pintoresca.
Ostres, però això realment existeix?
Sí, i ho tenim aquí al costat. Es diu Càmping Cala Pola, a Tossa de Mar.
M'has deixat sense paraules.
Cala Pola és un càmping convertit en un centre vacacional d'última generació, amb parcel·les, serveis i bungalows d'alt nivell. Cala Pola, platja, natura, salut. Més informació a campingcalapola.com.
La Fundació CEPAIM ha definit el concepte de ciutats mediadores. Amb això volen dotar les administracions d'eines per garantir espais en els quals la mediació prevalgui davant d'altres formes per resoldre conflictes. La coexistència ja no és una solució suficient per una convivència cultural positiva. Informa Pere Ubach.
Segons la Fundació CEPAIM, una ciutat mediadora és un context comunitari que fomenta la participació i promou la interacció social. A més, permet la prevenció i la gestió de conflictes per assolir una convivència intercultural positiva basada en el respecte. Aquesta definició s'ha creat amb criteris consensuats amb experts i veïns de diferents parts de l'Estat. Així, cada autoritat pública pot avaluar-se i determinar si pot arribar a ser una ciutat mediadora intercultural. Els criteris inclouen la creació d'un pla o programa de mediació i la participació activa de la ciutadania. En dona més detalls el coordinador del Departament d'Investigació i Estudis de la Fundació CEPAIM, Diego Pascual López.
Al final lo que hicieron...
lo que vimos fue que todos los criterios tenían un nivel de trazabilidad o de aterrizaje bastante bueno, una capacidad de ajuste bastante buena con el territorio. Hemos validado el modelo, ¿no? Lo que hemos hecho es un estudio de caso, ¿no? Con esta investigación no pretendíamos obtener una información que fuese representativa de una realidad social, sino de manera, digamos, de laboratorio ciudadano, ¿no? Crear un modelo, experimentar, pues, como una vacuna, ¿no? Y ver luego con un grupo de población limitado qué efectividad tiene ese producto creado en el laboratorio de forma más o menos aséptica.
CEPAIM aspira a través del projecte Ciutats Mediadores a assolir una convivència en lloc d'una coexistència que asseguren que preval actualment.
A Ripoll, la companyia Sargantana és l'organitzadora del cicle de teatre íntims, una proposta de petit format que ha funcionat molt bé fins ara, quan l'Ajuntament de Ripoll ha decidit treure a concurs un cicle de les mateixes característiques. Des de la companyia diuen que no se senten ajudats per l'administració local, però que de moment, tot i haver-se plantejat plegar, no volen deixar de banda íntims. És una crònica de la Judit Lechon.
Boja de Mariona Esplugues ha estat la proposta que ha portat el cicle de teatre íntims aquest cap de setmana a Ripoll. És una obra que pretén fer d'altaveu sobre les malalties mentals i l'estigma que encara se'n té a través de l'experiència de la mateixa artista qui narra les seves vivències a les consultes psiquiatres durant 16 anys. La seva interpretació li ha valgut el Premi Revelació Teatre Barcelona 2023 i Boja no ha deixat indiferent a ningú. La proposta, marcada en el cicle de teatre íntims, ha estat un èxit, però l'organització no està vivint els seus millors moments. Després que l'Ajuntament de Ripoll hagi tret a concurs un cicle anual de teatre de petit format, la companyia Sargantana, organitzadora de l'íntims, afirma que s'han arribat a plantejar plegar perquè no senten el suport de l'administració local cap a la seva feina. Jordi Pérez, des de la companyia Sargantana.
Han estat 7 mesos intensos i complicats, on no ens hem sentit el més acompanyats del món i realment han sigut uns últims 15 dies molt, molt durs emocionalment. Realment hem pensat en plegar perquè no ens sentíem massa recolzats, però seguirem. Tenim avui aquesta obra a la Boja, el dia 1 de maig seguim. Els propers mesos, doncs, com que ha sigut tot molt accelerat i amb una parada molt llarga, doncs, tindrem uns calendaris una mica esbojarrats, però res, esperem que la gent segueixi. Això, el dia 1 de maig tindrem una companyia italiana que es diu Collettivo Crisi Collettiva, amb un muntatge que es diu Vols cridar? I que convida a tothom qui vulgui participar en la creació d'aquest projecte. Hi ha 3 dies on podran venir i treballar amb ells, perquè el seu desig és combinar la seva pròpia creació amb opinions i visions locals d'aquí a Ripoll.
A Ripoll encara hi haurà 6 propostes anuals de l'íntims i l'organització no descarta expandir el festival per arribar a altres pobles de la comarca.
Què voldràs per dinar avui?
Cuina tradicional, com peus de porc a la brasa, cargols a la llauna o amb salsa, costelló de porc cuit a baixa temperatura amb fesols, arròs de muntanya, xai de ramat de la vall d'en Bas a la brasa...
O potser un menú de 2 plats o un plat combinat amb opcions saludables, carns a la brasa, bufet de maní, amanides, pastes, arrossos, sempre elaborats en producte de productors del territori i de qualitat.
Sigui quina sigui la teva elecció, la trobaràs a Vicrec Solfa.
I si ho prefereixes, pots venir a recollir la comanda al restaurant o bé te la portem a casa o a la feina. Oferim servei a domicili migdia i vespre.
Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Vicrec t'ofereix l'entrevista dels 5 minuts més.
Sant Jordi ja és aquí i tenim ganes de saber com ho estan preparant des de les floristeries. A aquesta hora connectem amb la Txelo Mancebo, de Naturflor d'Olot. Què tal, Txelo? Com estàs?
Hola, bon dia.
Bon dia, benvinguda a l'antena dels 5 minuts més. Com esteu preparant el Sant Jordi del 2024?
Estem preparant un bon Sant Jordi i aquest any és bo perquè, bueno, cau en mitja setmana i em sembla que vendrem bastantes roses.
Aquest any quines novetats presenteu? Es manté la rosa de color vermell com l'estrella o hi ha algunes novetats?
No, en principi continua sent sempre, bueno, la mateixa, no? Com tant com la blava, com la groga, com la rosa, bueno, és que normalment venem tots els colors, normalment, però bueno, la vermella és la que més.
Alguna recomanació per aquest any que ens vulguis fer? És a dir, hi ha alguna rosa amb la qual puguis dir, mira, aquest any triomfaràs per la seva originalitat?
Sempre fem treballs diferents, o sigui, i el que fem amb el treball de la flor vermella Sobretot és la Red Naomi, és una flor, bueno, molt preciosa.
La gent és més de rams o de regalar una rosa, diguem-ne, sola?
No, la gent tant regala rosa sola com rams.
Explica'ns, aquest any els preus es mantenen en els mateixos valors que en anys anteriors? Ho dic també perquè hi ha hagut tot el tema de la sequera. Com ha afectat la sequera en la producció de les flors?
Doncs la sequera ha afectat una mica, perquè normalment s'han apujat una mica més aquest any les flors de... Bueno, sí, en general s'han apujat. Podria ser com un euro més de... aproximadament, un euro més o 2 euros, podríem dir també.
A quin consell donaries a aquelles persones que vulguin regalar una rosa en aquest dia de Sant Jordi, Txelo?
Bueno, és que normalment quan entra la persona a la botiga normalment sempre diuen que me deixes mirar abans de demanar-te-la, perquè no saben, a vegades no saben si he comprat una rosa, si he demanat un ram o hasta inclús demanar-te una planteta en tipus roser.
Per cert, per regalar la xicota la millor és la rosa, diguem-ne, de color vermell, o hi ha algun altre color estrella?
No, en principi sempre és la vermella.
I els homes es regalen roses entre ells?
Bueno, n'hi ha en algun cas que sí. I bueno, i a més tenim una flor, bueno, és que no té significat, vull dir, tant la groga com la blanca, com, vull dir, se sol regalar també a l'home.
Molt bé, doncs escolta, Txelo, moltíssimes gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més i et deixem treballar, que segurament tens molta feina. Una abraçada, gràcies.
Gràcies, moltes gràcies.
Vens a berenar el Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combina'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa, natural i d'Olot.
Bé, estem a Sant Jordi. Moment per fer algunes recomanacions. Joan Bernades en recull en un llibre la història de la CNT a Olot entre els anys 1910 i 1939. Bernades ha explicat en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió que el llibre és necessari per conèixer la trajectòria de la CNT silenciada, segons l'autor, durant molt de temps.
La Confederació Nacional del Treball, coneguda com a CNT, es va fundar l'any 1910 a Barcelona per la unió de diferents col·lectius obrers i amb l'esperit de l'anomenada Internacional. D'ideologia anarquista, el sindicat sempre ha defensat el dret dels treballadors i s'ha caracteritzat per desmarcar-se de les institucions i partits polítics. També sempre ha posat per davant les negociacions sense intermediaris davant possibles discrepàncies entre les diferents parts. A Olot, la CNT té una història que ha recollit Joan Bernades, autor de la CNT Olot 1910-1939. En una entrevista a la finestra d'Olot Televisió, Bernades explica el motiu pel qual és molt important el llibre.
Jo crec que el llibre és necessari perquè de la CNT no sabem res. Sabem el que hem vist a la tele, però no és que no sapiguem res de la CNT d'Olot, és que no sabem res en general de què volia l'anarquisme, no? Per què? Perquè doncs, el franquisme va tenir 40 anys per explicar la seva versió.
La història de la CNT remunta més de 100 anys enrere, quan el seu president era Salvador Casals, aleshores regidor de l'Ajuntament d'Olot. Un dels fets que va cridar l'atenció de Joan Bernades a l'hora de voler escriure el llibre. Per la seva banda, el secretari general de la CNT Olot, Marcel Sorinyac, remarca que molts anys enrere la feina del sindicat era silenciada per les institucions.
Quasi bé no hi havia notícies sobre la CNT fins que ella ha fet aquesta recerca, perquè a nivell institucional mai els hi ha preocupat això i, en part, de manera interessada no els hi ha preocupat el fet de difondre la història de la CNT i l'anarquisme local.
El llibre de la CNT serà un dels protagonistes d'aquest Sant Jordi a casa nostra amb la intenció d'explicar la història del sindicat més històric que encara segueix en peu.
I el Club Escacs Olot presenta la segona part del llibre que recull la història de l'entitat. Se centra en el període comprès entre el 1981 i el 2023.
Aquest divendres el Club Escacs Olot ha celebrat un esdeveniment important per la seva història. Ha presentat la segona part del llibre Història del Club Escacs Olot. Aquest volum recull la història del club des dels anys 1981 fins al 2023, un període on el club va assolir fites remarcables com ara competicions en divisions nacionals i títols en campionats de Catalunya. Amb aquesta continuació, l'autor Eduard Labian narra les transformacions i desafiaments que han marcat les últimes dècades del club.
No s'abandona la idea de tornar a organitzar tornejos i així l'any 89 tornem ja a organitzar un torneig internacional, diguéssim, de partides lentes, que en diguem, en el de curs durant 8 anys es va allargar i que van ser uns tornejos amb molta importància. Aquest és una mica l'enganxa, no? Entre la part antiga i la part nova del club.
Actualment, el Club Escacs Olot s'ha consolidat en les categories més altes a escala nacional i provincial i, segons Lubián, és gràcies a la feina que ha fet el club per apostar per a la formació de nous joves talents.
Hi ha hagut una mica de tot. Hem tingut èpoques més bones, més dolentes, competitivament parlant. Hem tingut les èpoques en què hem organitzat aquests tornejos internacionals que hem aconseguit fer venir hasta més de 250 jugadors d'arreu del món, el qual Olot es va sonar durant molts anys també a arreu en el món dels escacs. Hem tingut èpoques més fluixes també a nivell competitiu, però al final ens hem recuperat, tornem a tenir, sobretot el tema de la formació ha sigut capdalt per mantenir la pedrera activa i anar tinguent jugadors per de recanvi per mantenir aquest nivell.
Pel que fa al futur, l'Avian assegura que hi ha hagut converses per d'aquí un temps en ampliant aquesta sèrie de volums que narren la història d'un dels clubs més antics d'Olot. De moment, esperen que la segona part del llibre, Història del Club Escacs Olot, sigui un èxit per Sant Jordi.
Anem als esports.
Opticalia patrocina els esports.
El doblet format per Jorge Caggiao i Javier Martínez s'imposen al Rally de la Llana, que enguany arribava a la seva 25a edició, recuperant trams mítics i expandint-se també per altres comarques com Osona, el Berguedà o fins i tot la Garrotxa. Judit Curós.
El binomi format per Jorge Caggiao i Javier Martínez s'han endut el 25è Rally de la Llana, trofeu autosi que ha tingut el Ripollès com a epicentre. Amb un alpiner A110 RGT s'han imposat en la primera prova de la Copa d'Espanya d'asfalt i lideren ara la competició després d'un duel intens i vibrant amb Enrique Cruz i Yeray Mujica, que han acabat segons. El podi l'ha completat la dupla formada per Alberto Ordóñez i José Pintor. La competició va iniciar el divendres amb un circuit tancat a Osona que va coronar el Ford Fiesta Rally 2 d'Enrique Cruz i que el deixava liderant la general. El dissabte, però, es va viure un autèntic duel d'asfalt per les carreteres del Ripollès, d'Osona, de la Garrotxa i del Berguedà. A l'equador de la prova, Caggiao i Martínez ja havien aconseguit retallar distàncies i s'arribava a màxima igualtat. El cop definitiu el van acabar fent en el penúltim tram amb un temps que els va donar l'avantatge suficient per endur-se la victòria. El triomf català va ser per la dupla formada per Xavi Vidalez i Jordi Areu, que amb una Skoda Fabia R5 es van tornar imposant al campionat català amb una renta de 50 segons per davant de Gil Membrado i Alejandro López i amb més de 2 minuts d'avantatge sobre Alberto Riols i Xavi Moreno. Els pilots locals també han pogut gaudir d'una prova que aquest any s'ha pogut celebrar sense pluja. Enguany, el Rally de la Llana arribava a la 25a edició amb algunes novetats, expandint territori i recuperant trams mítics de la zona. Cal destacar també l'augment de la presència femenina tant sobre la pista com a l'organització.
Gràcies, Judit. Ho deixem aquí. Bona diada de Sant Jordi a tothom. Fins demà. 5 minuts més.